Doncs avui, en aquells capítols que habitualment el dimarts dediquem als dibujos, els millors dibuixos animats de la nostra vida, hem decidit sortir una miqueta del guió habitual i espero doncs que ho entengueu. Ho hem fet també el dia en què va morir el principal protagonista de la sèrie Aló, Aló. Avui, i ja que ahir doncs, ens va condicionar especialment doncs, el Dia Mundial de la Ràdio, amb la mort del Jarro hem decidit recordar la sèrie Luz de Luna. Moonlighting era el seu nom en la versió original en anglès, va ser una sèrie de televisió nord-americana emesa entre 1985 i 1989, al capdavant, els protagonistes, Bruce Willis per un costat i Cybill Shepherd per l'altre, tots dos en el paper de detectius privats en una barreja, diguéssim, de drama, de comèdia, hi ha molt tema romàntic també pel mig. La sèrie, doncs, que gira la voltant dels casos investigats per una agència de detectius, Luna Azul, és com ho vam conèixer nosaltres en la versió en castellà, al capdavant de la qual hi ha doncs, la Madeleine, més coneguda com a Maddie Hayes, que és la Cybill Shepherd, i el David Addison, que protagonitza, com deia, el Bruce Willis. La sèrie que ens explica, doncs, hi ha una barreja aquí de misteri, els diàlegs molt, molt aguts, i una tensió sexual, diguéssim, bastant, bastant important entre tots dos protagonistes. Si mirem una miqueta el fil argumental, doncs comença, diguéssim, amb un bon revés, la sort que havia tingut la ja exmodel Maddie Hayes, doncs que es troba arruïnada després que el seu comptable doncs, hagués fet un desfalc amb tots els seus actius líquids. Es queden diversos negocis que fan fallida i que es mantenien, doncs, això ho descobreixes a la sèrie, doncs, com a, diguéssim, a negocis per l'evasió d'impostos, eren negocis tapats, i un d'aquests negocis era l'agència de detectius a la ciutat de Los Angeles, al capdavant de la qual hi ha el David Addison, el Bruce Willis, doncs al principi de la sèrie, la veritat, personatge totalment despreocupat de la vida, de la feina i de tot. Entre l'episodi experimental i el primer episodi, Addison el que fa és convèncer Hayes per continuar el negoci conjuntament. L'agència de detectius passa a anomenar Luna Azul, Blue Moon, en la versió original, i és un producte, diguéssim, ja famós, perquè és un xampú que anunciava Hayes en la seva etapa com a model, és a dir, que el nom ja té certa rellevància. Tots dos estaran assistits per Alice Beasley com a Agnes Topisto, la Dipesto en la versió original, que és la recepcionista, i posteriorment, doncs, Curtis Armstrong en el paper de Herbert Viola, que és l'ajudant dels detectius. Si ens mirem una miqueta la història i les característiques de tot plegat, doncs dir-vos que l'any 1984 el productor Glenn Gordon Caron, que doncs, havia creat, per exemple, la mítica sèrie Remington Steele, va ser l'encarregat de crear una sèrie de detectius del que ells anomenen de gamma alta, amb una gran estrella al capdavant, etcètera, etcètera. Doncs, basant-se una miqueta en comèdies clàssiques, allò que en castellà deien les comèdies clàssiques d'enredo, les típiques del Howard Hawks, per exemple, doncs, va crear un símil televisiu amb doncs, equívocs constants, tensió sexual, com us deia, entre els protagonistes, diàlegs ultraràpids, en la versió en nord-americà no entens absolutament res, i també doncs, punyents. Els elements còmics i dramàtics es combinen, diguéssim, es nota que el paio és un mestre, a part d'introduir doncs, constants clocadetes d'ull a l'espectador quan els actors doncs, es dirigeixen directament a la càmera per explicar interioritats de la sèrie. Els capítols eren autoconclusius i molts d'ells doncs, tenien un final espectacular, amb persecucions, captures del dolent de torn i tot en clau de comèdia. El tema musical de la sèrie, que és el que ens ha portat precisament avui aquí, va ser realitzat doncs, pel cantant de jazz Al Jarreau, que ens ha deixat fa unes hores, i va arribar a ser, doncs, fins i tot popular en les llistes de vendes. El tema va tenir tant èxit que fins i tot va sortir a la venda un disc que incloia el tema principal i les cançons que cantaven els personatges al llarg de la sèrie. La sèrie va suposar doncs, el llançament de Bruce Willis com a futura estrella del cinema i també una certa recuperació en la trajectòria de Cybill Shepherd. Destaquen alguns episodis especials que eren veritables pel·lícules, diguéssim, en miniatura, com Atomic Shakespeare, una versió de la Fieresila d'Home ambientada a l'edat mitjana. Què més? L'episodi en blanc i negre, que és el capítol 4 de la segona temporada, de Dream Sequence Always Rings Twice, que va ser l'última aparició televisiva, per cert, d'Orson Welles, ja que va morir 5 dies abans de l'emissió del capítol. Durant el rodatge de la sèrie hi va haver doncs, certs problemes també en la producció, mai no és tot un camí de roses, doncs, ja que l'estètica era tan cuidada i hi havia tan gran quantitat de diàlegs que requeria doncs, més dies de filmació dels habituals, el que provocava doncs, greus retards en finalitzar els episodis. No podien filmar més de 16 o 18 per temporada, quan lo habitual i el que s'havia signat era de 22 a 24. A part, la relació entre els dos protagonistes a la vida real doncs, es va anar deteriorant degut a l'èxit de Bruce Willis, en, per exemple, la pel·li Duro de Matar, que el va fer doncs, enfrontar-se una miqueta, o contínuament, pràcticament diuen, a Cybill Shepherd. A partir de la quarta temporada van començar a tirar de trames, diguéssim, on tenien més participació actors secundaris de la sèrie, en especial doncs, el secretari de la l'agència i altres detectius de la mateixa, i va haver diversos episodis en el que fins i tot no apareixia cap dels protagonistes, fet impensable al principi de la sèrie, doncs, i tot això va accelerar una miqueta doncs, que se n'anés tot plegat a Norris. Per l'elecció dels protagonistes, doncs, sempre es va tenir en ment Cybill Shepherd per interpretar la model sofisticada, però en canvi va haver de realitzar moltes audicions per trobar el detectiu ideal, que va recaure en un desconegut a l'època, Bruce Willis. La cadena ABC primer es va oposar doncs, al tema, ja que buscava algun actor de més renom, però la seva actuació i l'èxit inicial de la sèrie doncs, van convèncer de l'elecció. Doncs avui nosaltres hem triat aquesta sèrie, que evidentment doncs, ens va marcar molts dies de la nostra vida, n'hi havia que estava molt enganxat. 5 temporades, 66 capítols, sèrie nord-americana, l'idioma evidentment en versió original en anglès, aquesta comèdia dramàtica creada pel Glenn Gordon Cannon. Els productors, doncs, Jay Daniel, el propi Gordon Cannon, Ron Osborne, hi havia el Jeff Reno, per cert, també, Philip Carnell o la Barbara Hall. Tot això es va estrenar a la cadena original, doncs, ABC, durava uns 60 minuts. La primera emissió va ser el 3 de març de 1985 i l'última el 14 de maig de 1989. Nosaltres vam tenir ocasió de veure-la a Televisió Espanyola i després, doncs, ja capítols nous a Antena 3. Doncs, avui, recordant més que res, Luz de Luna, per la mort de Old Jarrow. Tot això, doncs, senzillament us ho deia, doncs perquè ahir no vam tenir massa temps de parlar-ne. Alwin López, Old Jarrow, mort a Los Angeles als 76 anys, segons confirmava el seu mànager. Va néixer a Milwaukee, això és a Wisconsin, als Estats Units. Es va criar al costat de 5 germans del seu pare, que era un ministre d'una església adventista del setè dia, i de la seva mare, que era una pianista de l'església. Sovint cantava amb la seva família en diversos esdeveniments que organitzava la mateixa església. A part dels llaços d'inspiració de Jarrow amb la música religiosa, també va estar influenciat per artistes com ara Ella Fitzgerald, el Mel Tormé, l'Stevie Wonder, el Johnny Mathis, el Lou Rawls o fins i tot el Johnny Hartman. Llicenciat en psicologia, Old Jarrow es va inclinar finalment per seguir la seva trajectòria musical a temps complet. El seu estil melòdic, propi, en aquest cas el va impulsar cap a l'èxit a Los Angeles. La seva veu que es va fer famosa arran de la sèrie, precisament, de la que hem parlat avui, Luz de Luna, Moonlighting, la versió original, el cantant que va gravar 16 discos amb fortes influències de jazz i de soul i de figures com Nat King Cole. Old Jarrow va estar nominat 12 vegades als Premis Grammy, en va guanyar 7 en les categories de Rhythm and Blues, de jazz i de pop, el primer el 1977 per un fantàstic disc Look to the Rainbow, l'artista que per cert tenia encara en cartellera diversos concerts als Estats Units i a Alemanya i que es va fer famós amb aquesta sèrie. Descansi en pau, doncs, Old Jarrow.
along the way, who just met on the way.